Presó provisional sense fiança per la dona que presumptament va matar dilluns la seva sogra al barri de Pere Grau a Palma. Li ha pres declaració via telemàtica perquè roman ingressada a l'Hospital Son Espases, ho fa per prescripció psiquiàtrica i s'ha decidit que continuï allà al mòdul d'arrestats al centre hospitalari. La traslladaran a la presó de Palma quan li donin l'alta. Recorda'm que la principal hipòtesi és que després d'una brega la dona de 36 anys va matar la sogra. Ella assegura que va actuar en defensa pròpia, però el cos de la víctima presentava molts hematomes. Tot d'un en parlam. Abans, però, repassam els titulars del dia. La societat avícola Son Perot presenta un projecte per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor.
Se situarà a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper i tindrà dues naus. La proposta arriba després que l'empresa hagi intentat posar en marxa una instal·lació similar a Sineu. La directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Paz Andrade, recorda que el projecte haurà de complir amb la normativa autonòmica del 2025.
Su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
I polèmica per la lona penjada a la façana de l'aparcament de l'aeroport de Palma.
És un cartell de color vermell de grans dimensions en què, segons Aena, es pot llegir en alemany el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, tot i que la frase tindria també una altra traducció. El que passa a Mallorca queda a Mallorca. El vicepresident del govern, Antoni Costa, diu que la lona incentiva el turisme d'accessos i demana la seva retirada.
No pot ser que Aena no alineï les seves polítiques en la que entenem que tenen els ciutadans de les Illes Balears.
Mentre que Aena ho nega, diu que la publicitat forma part d'una campanya d'una caixa d'estalvis alemanya per promocionar l'ús del sistema de pagaments entre particulars molt similar a Bitum.
I el balada d'Eivissa, Rafa Triguero, diu que no ha comès cap il·legalitat per la compra d'un local que ha reconvertit en habitatge i manté que l'objectiu és llogar-lo a preu limitat.
Així ho ha explicat en un pla extraordinari en què ha anunciat accions legals.
Para proteger a mi familia frente a todas las acusaciones que se han vertido y gravemente dañinas para ellos y para mí, la semana pasada iniciamos las acciones judiciales oportunas.
L'esquerra li exigeix la dimissió, mentre que Vox li demana que reflexioni si la seva conducta ha estat la més exemplar.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sol·licita comparèixer al Congrés per parlar de les darreres investigacions judicials que esquitxen el Partit Socialista.
Això previsiblement serà a finals de juny. Pràcticament en el mateix moment, la petició de compareixença també la van registrar ahir, de manera conjunta, Esquerra, Podem, el BNG i Compromís. Creix així la pressió dels socis d'investidura.
I a Palma, el bar Fletxes cancel·la la tradicional festa d'aniversari del mes de juliol.
Els organitzadors de la celebració asseguren que és per mort de la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport suficient. L'Ajuntament afirma que varen oferir aportar fins a 45.000 euros per a l'organització de la festa i nega que la cancel·lació sigui per desacords o condicions inviables.
I avui també és el dia de la cantada simultània de la Balanguera Mallorca per commemorar el centenari de la versió musicada del poema de Joan Alcover.
Serà a les 8 del vespre a les places principals de tots els municipis de l'illa. A Palma es convoca la plaça Major, però abans, a les 12 del migdia, més de 250 centres escolars també la faran.
A les 8 i mitja en parlarem amb Antoni Llebrés, el president de l'Obra Cultural Balear, i serem en directe a un institut de Palma. I els esports, de Michelis continuarà al Reial Mallorca. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. L'argentí ha firmat per dues temporades més i estarà a la banqueta de Son Moix fins al juny del 2028 amb l'objectiu de tornar als vermells de la primera divisió. Quatre mallorquines convocades per jugar a Son Moix, Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales han entrat a la llista de les 25 jugadores de la selecció espanyola per al partit de classificació mundialista contra Anglaterra. Serà el divendres, dia 5 de juny, i ho podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I el Palma Futsal estrena el play-off pel títol avui a Son Moix. El conjunt mallorquí s'enfronta al Manzanares a les 7:30 del capvespre en el partit d'anada dels quart de final. Ho podreu seguir també aquí, en directe, a IB3 Ràdio.
I pel que fa al temps, avui les temperatures encara seran més elevades. De fet, a l'interior de Mallorca s'activarà a partir de la 1 del migdia l'avís groc. Margalida Ribas, bon dia. Quines seran les màximes?
Bon dia. Avui seguim amb aquesta dinàmica anticiclònica. Novament dominarà el sol i les màximes quedaran entre aquests 34-35 graus i fins i tot puntualment podrien arribar en aquests 36. Tindrem vent que bufarà de component sud. Això farà que els valors més elevats de temperatura temperatura quedin a punts de l'interior i cap al nord de cada una de les illes. El vent continuarà bufant fluix en qualque cop moderat de cap a l'illa de Menorca i pel que fa a la mar també situació tranquil·la, abundant redols de marejol i qualque redol de maró de cap al llevant de Menorca. Pel que fa a la temperatura hores d'ara, destaquen aquest 18 a Ciutadella, 21 a Mercadal, 19 també a Maó, 19 també en el cas de Palma i Llucmajor, aquests 21 a Manacor i fins als 23 a Capdepera. En el cas de les Pitiuses una miqueta més baixes, amb aquest 15 a Sant Antoni i Eivissa i els 19 a Sant Francesc.
I també temperatures ben variables en aquesta hora del matí, quan són les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Marcel López, Caterina Banyineu, Pericas. Continua.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El jutge de Guàrdia ha decretat presó provisional sense fiança per la dona acusada de matar dilluns la seva sogra a la barriada de Pere Grau a Palma. De moment, encara està ingressada a Son Espases i s'ha resolt que continuï custodiada allà per agents de la Policia Nacional i que la traslladin al centre penitenciari de Palma tot d'una que li donin l'alta. El jutge li ha pres declaració via telemàtica.
La dona roman ingressada al mòdul d'arrestats de l'hospital des de dimecres per prescripció psiquiàtrica. Des de dilluns, el grup d'homicidis de la Policia Nacional investiga la mort de la dona de 73 anys, sogra de la detinguda. El metge forense, a més, ha elaborat un informe sobre la salut de la sospitosa. La principal hipòtesi és que després d'una brega la va matar. Ella assegura que va actuar en defensa pròpia, però el cos de la víctima presentava molts de cops.
I els 6 detinguts a Son Gotleu, en el marc d'una operació antidroga, han passat a disposició judicial. La xarxa de narcotràfic desmantellada al barri Palmasà utilitzava dos infrahabitatges com a magatzem d'estupefaents.
L'organització va convertir un local amb 5 infrahabitatges, dos dels quals els feien servir per guardar-hi la droga que va ser decomissada. La Policia Nacional també ha comunicat a l'Ajuntament de Palma la conversió del local per si fos objecte d'una possible infracció urbanística.
I avançaven també els titulars. La societat avícola Son Perot ha presentat un projecte per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor. La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una instal·lació similar a Sineu i de les denúncies d'entitats animalistes a l'explotació de Llucmajor per maltractament de les aus.
El nou projecte es va conèixer ahir després que el govern l'hagi posat en exposició pública. Tot i que es troba en una fase molt embrionària, la directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Paz Andrade, recorda que el projecte ha de complir amb la normativa autonòmica aprovada el 2025 que regula aquesta classe d'instal·lacions.
Por su tamaño, la granja de Son Brau se considera una explotación intensiva. Esto significa que su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
El batlle de Manacor, Miquel Oliver, diu que no tenia coneixement del projecte i qüestiona que sigui compatible amb el territori i els recursos naturals.
El model de macrogranges que s'està intentant implantar en diferents llocs de Mallorca, i en aquest cas a Manacor, és un model que va lluitar molt que vagi a favor del model agrari, sobretot aquest model agrari que genera activitat, que també genera ocupació, dubtant molt a veure si és compatible amb el territori, amb el paisatge i també amb la pagesia local, no?
El govern diu que l'Ajuntament de Manacor tindrà un paper clau en l'autorització o no de l'activitat perquè haurà d'informar si el projecte és compatible amb la planificació urbanística del municipi.
Hem de dir que l'explotació consta de dues naus que tenen 2.500 metres quadrats i que podran allotjar 40.000 gallines, cadascuna, a més d'altres espais complementaris.
Se situarà a la finca de Son Brau, a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més pròxim. Cada gallina tindrà un espai vital aproximat de 0,06 metres quadrats i la producció estimada serà de 25.600.000 ous. L'entitat animalista Satia no veu cap millora respecte dels anteriors projectes a Llucmajor i a Sineu i lamenta que es vulgui posar en marxa aquesta granja. Quique Gimeno n'és el portaveu.
Las primeras impresiones son bastante negativas, contando que es una empresa que ha incumplido reiteradamente las normativas y que todavía está en un proceso de investigación. Todavía estamos pendientes de ver qué pasa con las sanciones que se dictaron el año pasado por el caso de la granja de Llucmajor.
L'empresa avícola Santperot no vol fer de moment declaracions, diu que encara queda molta tramitació per endavant.
I Aena nega que la lona penjada a la façana de l'aparcament de l'aeroport de Palma incentivi el turisme d'accessos. És la resposta de l'operador aeroportuari al govern que li ha exigit la seva retirada. Una pancarta de color vermell cridaner i de grans dimensions en què, segons Aena, es pot llegir en alemany, el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, tot i que la frase tindria també una altra traducció: el que passa a Mallorca queda a Mallorca.
En qualsevol cas, el govern entén que aquest missatge incentiva el turisme d'accessos. L'executiu ha demanat per carta la retirada del cartell al director d'Aena, una missiva que no ha estat contestada, de moment. Ara bé, en un comunicat, l'entitat justifica que la publicitat forma part d'una campanya d'una caixa d'estalvis alemanya. Volen promocionar l'ús d'un sistema de pagaments entre particulars que és similar a Bizum i que en cap cas, diuen, incentiva el turisme, perquè això ja ho fa l'illa per si mateixa. D'altra banda, el vicepresident i portaveu del govern, Antoni Costa, qualifica de lamentable la campanya promocional.
No pot ser que Aena no alineï les seves polítiques en la que entenem que tenen els ciutadans de les Illes Balears. És necessari alinear la política turística en la que està defensant, no per capritxo el govern de les Illes Balears, sinó que és la línia que creiem que estan defensant els ciutadans.
La paraula malle, que apareix al cartell, és una abreviació amb la qual els alemanys fan referència a l'illa de Mallorca i es vincula especialment al turisme d'accessos. A Sant Joan, alguns residents han criticat l'anunci.
Depende de para quién es el mensaje. Si supongo para los turistas, si es de fiesta y todo, pues no me parece tan bien. Porque crea una idea de que pueden pasarse muy bien, pero de pasarse de la línea. Pueden como emborracharse demasiado o hacer cosas que no harían en su país.
Parece como que es un poco en Las Vegas, ¿no? De un turismo un poco de una calidad que a lo mejor no es la más apropiada para Mallorca.
A hores d'ara, la lona continua penjada a la façana de l'aeroport.
I els grups parlamentaris del Partit Popular i de Més per Mallorca han presentat diferents proposicions, no de llei, per demanar al gestor aeroportuari que respecti els interessos de les illes.
Els ecosobiranistes han aprofitat la iniciativa per rebutjar les ampliacions dels aeroports de Palma i Eivissa previstes en el nou pla de regulació aeroportuària. Segons Més, aquestes obres agreugen la massificació, la pressió territorial i la crisi de l'habitatge.
I encara parlant de turisme, l'Associació Hotelera de Palma commemora el 50è aniversari amb una gala al castell de Bellver de la Ciutat. També ha presentat la seva nova identitat, Palma Hotels, en un acte que ha reunit prop de 300 representants de l'àmbit empresarial, turístic i institucional.
El president de l'Associació Hotelera de Palma, Francisco Serrano, ha explicat que l'aniversari simbolitza mig segle d'esforç i compromís, mentre que Javier Vic, president de la Federació Hotelera de Mallorca, valora el treball de l'associació, on hi va dedicar 20 anys de la seva feina.
Es una historia que se remonta a 50 años atrás, donde el modelo turístico pues empezó de una manera y ha evolucionado de una manera, pues como sabemos, en Palma, exponencial.
Se celebren 50 anys i 50 anys de l'Associació Hotelera de Palma. Rebre pues el premi pues un orgull. Han estat 20 anys que he dedicat en aquesta casa.
Un dels moments centrals de la gala ha estat el lliurament de les medalles d'or de l'entitat, amb les quals s'ha reconegut a figures destacades del sector hoteler.
Hem arribat a les 8:14.
IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I Continuem ara en clau política. El Partit Popular reforça el comitè de direcció en vista de les eleccions a l'any que ve, amb Marga Durán al capdavant de l'organització com a coordinadora de campanya. És una decisió que s'ha pres en la primera reunió del comitè executiu després de la reelecció de Marga Proens dissabte passat com a presidenta del PP de les Illes.
Altres noms que acompanyaran Durán són els vicepresidents primer i segona del govern, Antoni Costa i Antònia Maria Estarelles. Sandra Fernández, consellera i secretària general del PP, ha afirmat que el partit està preparat per afrontar els reptes per a les pròximes eleccions autonòmiques, que seran el maig del 2027.
Trasladar es que tenemos pues ya un equipo de campaña configurado, preparado pues para afrontar los próximos retos y que además esto pues contrasta mucho con la situación que se encuentran otros partidos políticos.
També aquestes darreres hores el Batlle de Manacor, Miquel Oliver, anuncia que es presentarà a les primàries de Més per encapçalar la candidatura de la formació al Consell de Mallorca. Ho farà amb Marta Català com a companya de candidatura.
En un missatge a les xarxes socials, Oliver assegura que Mallorca necessita una veu clara, valenta i útil per defensar el territori, els serveis públics i el dret dels mallorquins a viure dignament als seus pobles. El candidat ecosobiranista afirma que l'illa viu un moment decisiu, marcat per la saturació turística, els problemes d'accés a l'habitatge i la pressió sobre el territori.
I vos parlem ara de la campanya Renda Àgil. S'espera que ajudi 6.000 contribuents de les Balears a fer la declaració de la renda del 2025. Ja es pot demanar ara al telèfon 971 76 76 76 o bé al web de l'Agència Tributària de les Illes.
Així és, els interessats podran fer la declaració de manera presencial fins al 30 de juny a 16 locals de 39 municipis. Diferents, el vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, alerta als contribuents que revisin molt bé l'esborrany de la seva declaració, ja que els textos provisional de l'Agència Estatal de 2025 no inclouen les deduccions autonòmiques que s'han d'aplicar expressament.
No acceptin l'esborrany de l'Agència Tributària Estatal de forma sense revisar res. No. Que revisin la declaració, mirin les deduccions autonòmiques i valorin els ciutadans de les Illes Balears si tenen dret en alguna de les 24 deduccions autonòmiques que tenim actualment vigents.
La d'enguany és, de fet, la campanya número 30, ja que les Balears van ser la primera comunitat autònoma que va col·laborar amb l'Agència Tributària de l'Estat en aquest servei Renda Àgil l'any 1997.
I el govern posarà en marxa 7 línies d'ajuts directes per al sector del transport amb una dotació de 10 milions d'euros per pal·liar, sobretot, l'encariment del combustible. Les ajudes beneficiaran més de 8.000 empreses i autònoms, arribaran a més de 15.000 vehicles entre camions, autobusos, taxis i VTCs. La partida més important és per a les mercaderies. El sector considera, però, que aquesta injecció és insuficient. Ezequiel Orrac és el vicepresident de la Federació de Transports.
Nos tenemos que preparar. Nos queda un año muy duro, como mínimo, segurísimo, aunque mañana se para la guerra. Este tema que tenemos encima de la mesa, el combustible no va a bajar. Todo está subiendo encarecidamente, excesivamente, todos los precios. Y el transporte, pues, lamentablemente, es un pilar muy importante.
El govern diu que les quantitats seran més elevades a Menorca, Eivissa i a Formentera per compensar la doble i la triple insularitat. Segons la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, les sol·licituds es podran presentar d'aquí uns dies de manera telemàtica i el tràmit serà molt senzill.
Serà un procés de declaració responsable que estarà preomplerta, lliurament de les dades bancàries i NIF del sol·licitant i matrícula del vehicle. A mesura que es vagin rebent, s'aniran resolent i s'anirà tramitant el pagament.
També els productors de cereals i farratges se'ls han incrementat en més d'un 50% els costos de producció per l'encariment del gasoil. Per això reclamen més ajudes a les administracions.
La collita de cereals i també de farratges serà en conjunt un 7% inferior a la de l'any passat, dins els paràmetres d'una bona campanya. Malgrat això, el sector continuarà en números vermells per mor de l'increment dels costos de producció derivat del conflicte bèl·lic. El president de SAGE, Joan Company, demana que els ajuts s'agilitin, mentre que el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, garanteix que així serà.
SAGE demana que totes les ajudes que puguin ser fàcils de tramitar, és a dir, un tant per hectàrea, un tant per animal. Perquè tot això lleva paperassa en els pagès i lleva paperassa a l'administració.
En aquest moment s'ajuda del gasoil i dels fertilitzants, que són aquests dos grans
que afecten avui en el cas dels cereals. Estem pendents de que el Ministeri tregui la seva línia d'ajudes per nosaltres enganxar-nos i complementar el que el Ministeri no arribi baix al reglament europeu que ens permetrà treure aquesta ajuda d'una forma àgil i fàcil que segur que arribarà.
Saja preveu una producció de 127 tones de cereals i confirma que les varietats autòctones, gràcies al programa de cultius experimentals, són les que més s'adapten i produeixen.
I el biòleg Joan Morant ha assumit la presidència interina del GOM Mallorca després de la dimissió recent de la presidenta Teresa Cuenet i 10 vocals de la Junta Directiva arran de la crisi de governabilitat interna de l'entitat ecologista. Morant ha lamentat el clima de divisió que ha afectat el desenvolupament correcte del grup.
Si dediquem les energies i el nostre temps a aquest tema intens i no ens preocupem de lo que realment és important, que els temes territorials i defensar Mallorca de tot el que està passant, pues no té massa sentit, no? Per tant, jo crec que hem de començar, hem de solucionar tots els problemes interns que hi hagi, que siguin necessari, però hem de començar aquesta feina pensant un poc en el territori i en Mallorca.
En aquesta etapa provisional, el president interí elegit pels 13 membres actuals de la Junta serà acompanyat per Antonina Siquier com a vicepresidenta, Mercè Morató i Toni Font continuaran com a secretària i tresorer. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat compareixer al Congrés dels Diputats per parlar de les darreres investigacions judicials que esquitxen al Partit Socialista. Previsiblement serà a finals del mes de juny, pràcticament en el mateix moment. La petició de compareixença també la va registrar ahir de manera conjunta. Esquerra, Podem, el BNG i Compromís. Creix la pressió, per tant, dels socis d'investidura i el PNB ja parla sense embuts de legislatura acabada.
I les files socialistes, disparitat d'opinions entre membres del Consell de Ministres, el ministre de Transports, Òscar Puente, parla ja obertament d'una operació antidemocràtica contra l'executiu.
Yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
En canvi, el ministre d'Interior, Grande Marlaska, demana calma i paciència.
Tranquilos, porque los instrumentos de control para todos los poderes del Estado funcionan y ya se verá si hay algo que haya ocurrido que no debió de ocurrir en cualquiera de los poderes del Estado.
I qui reitera un dia més la necessitat d'un avançament electoral és el PNB, el seu president, Aitor Esteban.
El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año. Vista la situación, a nosotros nos parece, insisto, por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura, bueno, ha llegado a su fin.
I també a Podem, la portaveu parlamentària, Ione Belarra, considera que el govern espanyol no pot aguantar més.
Esto, lo haga quien lo haga, es igual de grave, lo haga el Partido Popular con la Kitchen o lo haga el Partido Socialista si es que se confirma, pero la verdad es que la situación se ha vuelto absolutamente insostenible.
Però de moment qui té la clau per acabar la legislatura és el mateix president espanyol, que fins ara ha mantingut que esgotarà la legislatura fins al darrer minut a l'estiu de 2027.
I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mentrestant, eleva la pressió als socis de Sánchez perquè donin suport a una moció de censura.
El momento exige algo más que abstenerse del problema. Hay que trabajar para resolverlo. Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más, si su conveniencia política o su responsabilidad democrática.
A les Balears, el Partit Popular ha registrat al Parlament una iniciativa per exigir eleccions anticipades davant d'una situació que qualifiquen d'extrema gravetat pel cas Plus Ultra i les novetats del cas Leire Díez. I la Fiscalia veu prescrit un dels delictes contra el germà de Pedro Sánchez i el seu advocat demana la nul·litat del judici.
David Sánchez seu des d'ahir al banc dels acusats amb 10 persones més, entre els quals l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo i Luis Carrero. Se'ls acusa de crear un lloc de feina a mesura pel germà de Pedro Sánchez a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Sánchez està acusat de prevaricació administrativa i tràfic d'influències, però aquest delicte, segons ha exposat el seu advocat, Emilio Cortés, ni tan sols figuraven a la denúncia inicial.
El vacío es
pleno. No es que tengamos que hacer un juicio de inferencia acerca de la posible y eventual aplicación de esta doctrina del Supremo en los delitos contra la hacienda pública, en los delitos de enriquecimiento injusto y en los ensoñados delitos de asentismo. Es que los delitos que nos traen aquí no aparecen en la denuncia.
I Jorge Fernández Díaz Negas al cervell de la trama Kitchen i diu que la va conèixer per la premsa. L'exministre de l'Interior del govern, Mariano Rajoy, ha declarat a l'Audiència Nacional com a principal encausat dilluns a reprendre el judici.
Se l'acusa d'orquestra una trama finançada amb doblers públics per espiar i coaccionar el tresorer del PP, Luis Bárcenas, per amagar la caixa B de la formació.
Informatiu matí. Esports.
I són ara les 8:25 minuts, encetat amb la informació esportiva avui parlant de Martín de Michelis, que continuarà a la banqueta del Real Mallorca. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. L'argentí ha firmat per dues temporades més amb el club vermell i estarà a Somoix fins al juny del 2028 amb el repte de tornar els vermells a la primera divisió del futbol espanyol. El tècnic va arribar ahir a un acord amb el club i agafa així les regnes d'un projecte que haurà de refer-se des de la segona divisió. Continuïtat a la banqueta, ara a treballar per el retorn a l'elit.
Es una grandísima oportunidad de renacer, de volver a crecer y de volver al Mallorca a primera división. Se me vienen a la cabeza tres palabras importantes que creo que todo el mundo debe entender: reconstrucción, compromiso y ilusión.
D'altra banda, al Girona sí que hi haurà canvi a la banqueta perquè el club català ha anunciat que Michel no dirigirà l'equip a la segona divisió. I la selecció espanyola ha convocat quatre mallorquines per al partit de la setmana que ve a Somoix contra Anglaterra. La seleccionadora Sònia Bermúdez ha convocat Cata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Calentay i Lucía Corrales per al partit de classificació mundialista contra Anglaterra en una llista de 25 jugadores que lluitaran per la plaça directa al Mundial del Brasil de l'any que ve. Quatre mallorquines en un partit que jugarà a casa seva, davant la seva afició. La seleccionadora ja ha fet una crida perquè els aficionats omplin Somoix i converteixin el recinte mallorquí en un autèntic fortí.
Creo que van a llenar con todos los familiares Somoix, así que necesitamos que las camisetas sean rojas y que nos vengan a animar, porque aparte de tener cuatro mallorquinas, el equipo lo necesita y ojalá podamos tener el campo lleno. Son momentos únicos, es un partidazo, van a jugar contra un rival increíble con su gente, así que lo disfruten, y es un privilegio tener a las cuatro.
Recorden que l'Espanya-Anglaterra de divendres, dia 5 de juny, el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. I diumenge pot ser un dia històric per al futbol balear. El Poblense i l'Atleti Balear sortiran al camp amb un mateix objectiu: certificar l'ascens a la primera federació. Els poblers ho tenen més a prop, necessiten guanyar l'Àguiles per pujar de categoria. Els blanquiblaus, en canvi, hauran de remuntar el 2-1 encaixat a l'anada contra el Jaén en un repte que defensa. Marc Lache afronta amb confiança i amb la certesa que l'equip està preparat per a la gesta.
Per sort tenim una altra oportunitat per donar-li la volta i està tothom tranquil en el sentit de que tenim una confiança molt gran per també la trajectòria que hem seguit durant la temporada, sobretot a l'Estadi Balear, que no sé si crec que hem perdut només un partit. I ja està, tothom molta confiança, tothom molt concentrat i amb moltes ganes que arribi diumenge.
Un partit del qual s'han esgotat totes les entrades i s'espera l'assistència d'uns 6.000 aficionats a l'Estadi Balear. Recordem que el Poblense Àguiles a les 12 del migdia i l'Atleti Balears Jaén a les 7 del cap vespre els podreu seguir diumenge en directe aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió. I el Palma Futsal estrena avui el play-off pel títol de Lliga. El conjunt mallorquí rep el Manzanares al Palau d'Esports de Somoix a les 7:30 del capvespre en el partit d'anada dels quarts de final d'una eliminatòria que promet emocions. El tècnic Antonio Vadillo coneix bé el rival i ha analitzat les claus d'un duel que els blanquiblaus voldran encarrilar davant la seva afició abans de visitar terres castellano-manxegues.
Un equip que ha hecho una gran temporada, que ya fue nuestro rival en Copa d'Espanya, i vimos la dificultad que nos pusieron en este partido, un equipo que la primera vuelta acabó tercero, ahora en esta segunda vuelta sexto, que la verdad que es un equipo que ha llegado para quedarse, ¿no?
I aquest partit d'anada dels quarts de final del play-off pel títol entre Palma Futsal i Manzanares ho podreu seguir en directe avui a partir de les 7:30 del capvespre aquí a IB3 Ràdio. I el Palmer Bàsquet ha fet una passa important en la seva estratègia de futur. El club turquesa, que milita la primera FEB, ha anunciat una aliança estratègica amb un grup americà que canvia els seus plans a curt termini i aparca definitivament la possibilitat d'una fusió amb el Figui Mallorca. Una decisió que marca el full de ruta del conjunt palmesà i que el seu president, Vicenç Palmer, ha explicat en primera persona.
No descartem res de cara a futur, però el cert és que hem de jugar amb un món de certesa i no només de voluntat. I per part meva, doncs, evidentment, sempre estaré dispost a seguir parlant, però amb una fulla de ruta clara. No? És un dia 1 posterior a el que ha estat per el Palmer Bàsquet aquests darrers 4 anys. No? Mm. Crec que avui és un dia molt important per nosaltres. Ells s'encarregaran un poc de la parcel·la esportiva. Palmer seguirà siguent patrocinador principal del projecte.
Les paraules del president Vicenç Palmer. Fins aquí, als esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8 i mitja. Repassam les claus d'aquest divendres. El jutge de guàrdia ha decretat presó provisional sense fiança per la dona que presumptament va matar dilluns la seva sogra al barri de Pere Grau a Palma.
Li ha pres declaració via telemàtica perquè roman ingressada a l'Hospital de Son Espases per prescripció psiquiàtrica i s'ha decidit que continuï allà el mòdul d'arrestats del centre hospitalari.
I la societat avícola Son Parot presenta un projecte per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor.
Se situarà a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper i tindrà dues naus. La proposta arriba després que l'empresa hagi intentat posar en marxa una instal·lació similar a Sineu.
I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. El batlle d'Eivissa, Rafa Triguero, assegura que no ha comès cap il·legalitat per la compra d'un local que ha reconvertit en habitatge i manté que l'objectiu és llogar-lo a preu limitat. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Així ho ha explicat en un ple extraordinari. Triguero ha insistit que no ha fet res il·legal i que hi ha dit que ja ha pres accions legals que no ha concretat. Els grups progressistes a l'oposició li han tornat a demanar, mentre que Vox li ha dit que reflexioni si la seva conducta ha estat la més exemplar.
I l'Ajuntament de Palma nega que la cancel·lació de la festa del bar Fletxa sigui per desacords o per condicions inviables. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. És la reacció de Cor després que aquest establiment hagi anunciat que enguany no celebrarà el 22è aniversari al Parc de la Mà per la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport suficients. El consistori ha lamentat la decisió que s'ha pres després de diverses setmanes de converses i intents de trobar una fórmula viable.
I a Menorca Mó aprova una nova tarifa de l'aigua que permetrà que 2/3 dels abonats paguin menys o mantinguin el mateix rebut. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La proposta va tirar endavant el ple celebrat ahir amb els vots del PSOE i el suport d'Aramaó. La reforma del sistema tarifari afavoreix els consums domèstics més habituals i penalitza els més elevats. La nova estructura preveu rebaixar el cost dels primers trams de consum i encarir progressivament als consums més elevats.
I avui a l'espai de l'entrevista parlam de la cantada simultània de la Balanguera a Mallorca per commemorar el centenari de la seva versió musical.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
La cantada serà a les 8 del vespre a les places principals de tots els municipis de l'illa. Palma es convoca a la plaça Major, però abans, a les 12 del migdia, més de 250 centres escolars també la cantaran. A la mateixa hora, a les 12, 9 escoles interpretaran la Balanguera a la Misericòrdia Palma. Antoni Llebrés, president de l'Obra Cultural Balear, bon dia.
Bon dia.
Aquesta activitat s'emmarca dins els actes del centenari de l'estrena musicada del poema de Joan Alcover, la música d'Amadeu Vives, d'on va sorgir la idea de celebrar-ho d'aquesta manera, amb una cantada simultània.
La idea va sorgir fa uns mesos quan, entre altres coses, ens plantejàvem dins Sant Joan Alcover, perquè també és el centenari un guany de la mort del poeta que va escriure la Balanguera, a quines havien de ser les fites importants, diríem. I clar, la commemoració de l'estrena musicada, del centenari de l'estrena musicada de la Balanguera, era una ocasió magnífica per sortir en el carrer i cantar-la tots junts. Nosaltres, l'Obra Cultural, ens sentim molt vinculats, evidentment, amb la figura de l'Alcover, perquè no de vegades tenim la seu, que sempre el que va ser la casa del poeta, i en la Balanguera, com no pot ser d'altra manera, com qualsevol mallorquí, evidentment, però, clar, en el nostre cas, que la Balanguera la va escriure entre les nostres parets, la va escriure aquí on avui és l'Obra Cultural.
Mm-hmm. La Balanguera, a més, és dels del 1996, himne oficial, quan ho va declarar el Consell de Mallorca, però d'on ve la importància d'aquest poema?
Bé, és evident que és oficial des de fa 30 anys, també celebrarem, per tant, aquest aniversari, el mes de novembre, però, clar, és una cançó, una musicació que ja va ser sentida com a himne oficiós durant moltíssims anys per part dels mallorquins des de que se va estrenar l'any 1926. Ja en aquell moment, tot d'una que se va estrenar a Palma, que va ser el mes de juny, va ser acollida per corals, per cantants, per públic en general, com una cançó que expressava alguna cosa més que simplement la musicació d'un poema. Era sentit. I això ja va passar amb el poema. Vull dir, quan va ser llegit per primera vegada en públic per part d'en Joan Alcover, que va ser l'any 1903, un 15 de febrer, en un homenatge en Costa i Llobera, en el Gran Hotel, el que avui és el Caixa Fòrum, ja el centenar de persones que varen escoltant el Cove recitant la Balanguera ja varen quedar impactats, i hi ha testimonis escrits, Miquel de Sants Oliver, Gabriel Omar, que eren en aquest acte, de l'emoció que els havia provocat.
Senyor Llebrés, hem dit que la cantada serà avui a les 8 del vespre a les places principals de tots els municipis de l'illa, però a les 12 la cantada també la fan els infants. A la iniciativa s'hi han adherit molt de centres. Quants finalment s'hi han apuntat?
Nosaltres en tenim comptabilitzats, que vol dir que hem estat en contacte amb ells, s'han posat en contacte amb nosaltres, ens han comunicat que acullen l'iniciativa i nosaltres els hem enviat el material, com és la lletra impresa perquè ni ens la puguin tenir, etc etc. Entre 250 i 260. Però mos consta que n'hi ha algunes desenes més que potser no ho han comunicat o potser ho fan per seu compte, que també s'hi afegiran. Per tant, jo crec que estan parlant pràcticament de gairebé la totalitat de centres docents de Mallorca. Tots els centres públics, diria, i un nombre importantíssim també de centres concertats.
Tot un ésser amb un d'aquests centres públics que ens fan un assaig avui del que interpretaran a partir de les 12, però perquè és tan important acostar als estudiants aquesta himne de la Balanguera?
Bueno, jo crec que és una manera també de fer-los sentir parts d'alguna cosa, és a dir, d'una comunitat humana, que som els mallorquins, el poble de Mallorca, que necessita també referents compartits per la seva cohesió. Mallorca, tots ho sabem, ha experimentat uns canvis importantíssims en els darrers anys, sobretot canvis demogràfics, que la fan avui en dia una societat no suficientment estructurada i cohesionada. I nosaltres considerem que compartir referents i un himne expressa molt bé aquesta idea de comunitat i cantar-lo conjuntament encara més, són molt importants en aquests moments. Per tant, nosaltres ho plantegem també en general, me refereixo a la celebració d'avui, a totes les cantades, com un acte també d'alguna manera d'afirmació d'allò que som i que volen continuar sent. Per tant, un acte de mallorquinitat.
I com es fa, com s'organitza un acte d'aquestes característiques, una cantada simultània a tots els municipis de Mallorca?
Ha suposat un esforç extraordinari de coordinació i d'activació de les diferents activitats, no?, d'aquesta celebració per part de l'obra cultural i sobretot per part del seu equip tècnic, un esforç extraordinari aquestes darreres setmanes i mesos. Però afortunadament, com que la iniciativa ha estat tan ben acollida per part de tothom, des dels centres educatius que parlàvem ara, però també després ho he de dir, tots els ajuntaments de l'illa s'hi han posat a favor, hi ha més de 300 entitats de tot tipus, locals, de diferents municipis, culturals, corals, bandes de música, que també s'hi han volgut implicar. És a dir, que ha costat molta feina, activar-ho, però es ve que han tingut el vent que mos bufava a favor i esperant que sigui un èxit.
Senyor Llebrés, i com es pot informar la gent que vulgui participar, que vulgui assistir avui vespre en aquesta cantada?
Sí, a la pàgina web de l'Obra Cultural nosaltres hem intentat aquestes setmanes difondre tota la informació per xarxes, però la tenim tota recollida a la pàgina web, on hi ha totes les cantades que estan programades a les 8 de la baixa, amb el lloc concret en què se cantarà, a cada localitat, i a més qui hi participarà. És a dir, bandes, corals, xeramiers, quin grups també hi seran, no? Jo vull dir que són més de 60 les cantades que estan programades, perquè a Mallorca hi ha 53 municipis, però hi ha municipis en què se cantarà a diferents nuclis poblacionals. Per exemple, a Palma no només se canta a la plaça Major, també hi ha barriades, diríem, perifèriques, com per exemple Sant Jordi, la Casa Blanca, etc., que n'han organitzat. A Marratxini hi ha n'Esplada Natesa, a Pòrtol, a la Cabaneta, a n'Espont d'Inca, a Manacó també n'hi ha Porto Cristo, a Santanyí també n'hi ha Caladó. És a dir, hi haurà més de 60, fins i tot a Barcelona, d'estudiants mallorquins.
A Barcelona també.
Mallorca, també han volgut fer-la allà. L'Espai Mallorca, la plaça Vicent Martorell del Raval, s'hi juntaran els estudiants mallorquins per cantar-la. I, sí, dir.
No, anava a afegir qualque cosa.
No, i després anava a afegir que és de matí, també m'ho fa molta il·lusió aquesta cantada en els centres educatius, perquè pensant que hi haurà imatges molt hermoses. És a dir, aquesta de la misericòrdia que vostè comentava a la introducció, evidentment ho serà, perquè s'ajunten 800 nins de 9 centres diferents en el pati, però també, per exemple, una iniciativa que ha estat de centres, del barri, de Sant Gotleu, s'ajunten a la plaça Joan Colom, 3 centres de Sant Gotleu i el centre de Rafal Nou i de Rafal Vell, per tant, 5 escoles per cantar-la conjuntament. Clar, i en la procedència de la població d'aquestes barriades de Palma, pensant que tenir els nins allà reunits, centenars de nins cantant la Balanguera, també serà una imatge molt, molt guapa.
Aquesta imatge es produirà a les 12 del migdia i més tard a les 8 del vespre es tornarà a repetir a les places principals dels municipis de l'illa i a 60 punts diferents, no només en aquestes places, fins i tot a Barcelona. Antoni Llebrés, president de l'Obra Cultural Balear, gràcies per haver estat un dia, tal dia com avui, un dia com aquest a IB3 Ràdio en directe.
Moltes gràcies a vosaltres.
I justament, com dèiem, fent els preparatius i el darrer assaig per la cantada de les 12, hi ha els alumnes i els professors de l'Institut de Ses Estacions de Palma.
La Balanguera misteriosa com una aranya d'art subtil.
I amb ells també hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia de nou, tot preparat per avui.
Bon dia, Ida. Som ara a l'IAT Ses Estacions i estarem d'aquí pocs minuts a l'aula de música on hi ha els alumnes de primer d'ESO. Som ara amb Antònia Maria Sura, de mestra de música de l'Institut, i Maria Roig, coordinadora de la Comissió Lingüística i mestra de català, a punt de preparar aquest assaig. Bon dia i gràcies per deixar-nos acudir a aquest assaig general. Però abans de començar, Antònia Maria, quant de temps fa que prepareu aquesta actuació?
Bon dia, ara mireu, aquesta actuació fa unes 2 setmanes que estem assajant la cançó de la Balanguera. Fins ara havíem preparat una cantata i aquestes 2 darreres setmanes, de manera més intensiva, m'ha ensenyat la cançó.
I l'alumnat coneixia la cançó abans de preparar tot aquest esdeveniment?
Nosaltres tenim un alumnat majoritàriament castellanoparlant, molt d'ells nouvinguts, fa poc que són a Mallorca i no la coneixien, l'hem hagut d'explicar la lletra, dir què significava el temps, molt d'ells no parlen ni català, i hem explicat la lletra i hem ensenyat la música, la cançó.
Molt bé, Antoni Maria, gràcies. Ara ella se n'anirà cap al teclat a començar a preparar els primers acords i els alumnes, i ens quedem aquí amb Maria Roig. Maria, com ha estat la preparació de tot l'acte?
Bon dia. I de varen rebre el mes de març una carta de l'Obra Cultural Balear que mos convidava a adherir-nos a la iniciativa, que mos va semblar fantàstic, i el professorat de català mos varen posar en marxa. Bé, abans ho varen comunicar a l'equip directiu, després en el claustre, que hi varen estar d'acord, i els professors de català varen explicar la Balanguera, varen explicar aquí a Joan Alcover, i per què se feia aquest esdeveniment, que serà massiu i fantàstic, i res, i molt bé, o sigui que ets a l'os entusiasmat. Després també és hora d'espat i ja també fa un mes que van d'espat i se posa la cançó, i res, i després també hem fet uns assajos amb els professors, estem d'espat, i bé, i sembla que tot està controlat per a les 12, tots en espat i per cantar.
Molt bé, gràcies, jo estarem atents. Entraré ara a l'aula, que ja estan aquí tots els alumnes preparats. I hola, bon dia a tothom. Idò, ha arribat el moment, atenció, oients, perquè els alumnes de primer d'ESO de l'IETS a les estacions ens fan aquesta representació en exclusiva de la Balanguera.
La Balanguera, mi senyor,
això és un avançament de com quedarà a partir de les 12 aquesta Balanguera interpretada per part dels estudiants de l'Institut Ses Estacions de Palma, que ens l'interpreten en exclusiva per IB3 Ràdio en directe. Amb el cant de la Balanguera arribarem a les 8:45 minuts.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma nega que la cancel·lació de la festa del Bar Fletxa sigui per desacords o condicions inviables. És la reacció d'acord després que aquest estiuament hagi anunciat que enguany no celebrarà el 22è aniversari al Parc de la Mà per la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport suficients. Tot d'una, en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores encara trobem retencions a la via de cintura, sobretot en sentit Andratx, des de l'Estadi Balear fins a la sortida cap a la carrera Gó. També a l'altura de Sant Demetrio ja trobaran retencions fins a la Teulera. En sentit cap a l'aeroport, a l'Estudiant de Gènova, algo de circulació lenta, igual que les entrades a Palma, des de l'autopista d'Inca i també des de la carretera de Manacor. En el resta de dies ara mateix la circulació és bastant tranquil·la. És tot, bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, l'Ajuntament de Palma nega que la cancel·lació de la festa del Bar Fletxa sigui per desacords o condicions inviables. Això després que aquest establiment hagi anunciat que enguany no ho celebrarà el 22 aniversari al Parc de la Mà, com és habitual. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Tot plegat per la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport suficients. El consistori ha lamentat aquesta decisió que s'ha pres després de diverses setmanes de converses i intents de trobar una fórmula viable. El regidor de Cultura, Javier Bonat, afirma que també varen oferir aportar fins a 45.000 euros per organitzar la festa i cedir la gestió de les barres de begudes a l'entitat organitzadora.
Amb aquests 15.000 euros que donava el Consell, assumint tota la responsabilitat i tota la contratació, ells encara així i tot pensen que enguany no és l'any per poder dur a terme aquesta 22a edició de la festa de Bar Fletxes. I jo el que vull dir és que lamentant profundament que aquesta festa no se faci, que farem feina a les totes perquè l'any que ve se pugui fer.
Segons els organitzadors de la festa, que l'any passat va reunir més de 15.000 persones al Parc de la Mà, una celebració d'aquesta magnitud no pot recaure únicament sobre dues persones sense una implicació institucional més gran que permeti garantir unes condicions sostenibles i de seguretat.
La cancel·lació d'aquesta festa vinculada al col·lectiu LGTBI s'ha conegut el mateix dia que l'entitat de Benamics va intervenir al ple de l'Ajuntament de Palma. L'associació ha remarcat que per primera vegada en 20 anys s'hagi anul·lat la revela d'orgull per les traves que asseguren ha posat l'Ajuntament de qui acusen d'haver-la convertit en una rebauxa turística. Cort afirma que la cancel·lació de la festa ha estat una decisió unilateral de l'associació, un ple que, a més, ha aprovat de manera definitiva estendre la prohibició de places noves de lloguer turístic.
La modificació del pla general ha tingut el vot favorable, encara que amb crítiques de Més i el PSIP, i el vot en contra de Vox, soci del PP. És el portaveu de Més, Miquel Àngel Contreras, i el regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo.
Que el Partit Popular arriba tard. I arriba tard perquè durant molts anys ha votat sistemàticament en contra de qualsevol limitació, en contra de qualsevol moratòria, o de la prohibició del lloguer turístic, com va fer aquí en aquest ple, en aquest Ajuntament, quan se debatia la prohibició del lloguer turístic. Fins i tot el Partit Socialista en el principi s'estenia.
Ustedes atacan que nosotros cambiemos su norma, la norma que ustedes aprobaron y que ustedes mantuvieron, y que lo hagamos en tal o en cual plazo. Cuando lo estamos haciendo, a diferencia de ustedes.
A més d'aquestes qüestions, d'altra banda, la justícia tomba el reglament de les galeres de Palma que feia que els cavalls no sortissin els dies d'alerta meteorològica per pluges o calor extremes.
El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha anul·lat la modificació legal perquè a Cort no va incloure un informe sobre l'impacte de gènere a l'expedient administratiu. Això, a la pràctica, vol dir que falta el requisit per avaluar si les restriccions horàries tenen conseqüències econòmiques, socials o laborals desproporcionades per als conductors d'aquests carruatges tirats per animals o per al públic usuari.
Canviem de qüestió. Parlem ara de la primera convocatòria d'exàmens per habilitar guies turístics a l'illa en 20 anys, a la que només s'hi han presentat 19 candidats. Una prova molt reivindicada pel sector, però que ha agafat per sorpresa molts dels aspirants, que asseguren que no han tingut prou temps per preparar-se i demanar certificats de les seves actituds.
El 2006 va ser el darrer any que es va convocar a Mallorca una prova d'aquestes característiques. Un examen molt reivindicat pel col·lectiu de guies. És Lola García, del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Balears.
La principal reivindicación es combatir el intrusismo, porque, en serio, yo os invito a que os pongáis todos los días en época alta, por ejemplo, ahora mismo, que ya está empezando, en la plaza de Cort, y vais a ver la gran cantidad de gente que no tiene autorización, no lleva carnet. Parece ser que cualquiera se cree con derecho a explicar un patrimonio que tiene que ser ajustado, que tiene que ser actualizado, veraz. Esta es una de las cosas que pone nuestra profesión, la información debe ser veraz.
L'examen serà molt exigent i amb 6 proves variades. Hi ha inscrits de 9 aspirants. La convocatòria, ens diuen, els ha agafat per sorpresa. Maria José Moreno és la directora gerenta del Centre d'Educació Superior Felipe Moreno Nebrija.
Nosotros nos esperábamos también un número mayor. Yo me imagino que, como hace tantos años que no se había preparado, era algo muy deseado pero no esperado. De hecho, a nosotros nos llamaron diciendo que no se consideraban preparados. Yo creo que en siguientes ediciones va a haber mucha más gente.
L'examen serà demà al Centre d'Educació Superior Felipe Moreno Nebrija de Palma.
Mentrestant, les obres de la futura residència per a gent gran de Sant Llorenç encara en la recta final i permetran incorporar 60 places públiques noves a la xarxa del Consell Insular gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
La residència forma part del pla d'ampliació de la xarxa pública impulsat pel Consell i l'IMAS, que preveu passar de les 845 places públiques existents al 2023 a un total de 1.463 al 2027, fet que suposa la incorporació de 608 noves places a l'illa. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha visitat les instal·lacions.
I avui he pogut venir aquí a Sant Llorenç a comprovar de primera mà que les obres d'aquesta residència avancen a bon ritme i que, com deia la consellera, d'aquí un parell de mesos ja seran finalitzades. Per tant, gràcies a aquest nou recurs, podem donar la possibilitat que les persones majors de la comarca de Llevant puguin estar aquí a Sant Llorenç i, sobretot, ampliant tots els recursos cap a aquesta zona tan important de l'illa de Mallorca.
I també destacam que la reforma de l'antic sindicat de Felanitx es podria finançar a través de fons europeus. Es tracta d'un projecte d'una important envergadura que s'executarà en diferents fases i que parteix d'un cost inicial de 10 milions d'euros. Des d'ahir, una exposició dels projectes arquitectònics que s'han presentat per reformar-lo es pot visitar a la seu del Col·legi d'Arquitectes.
En la mostra es podrà veure el projecte Reviure, que ha guanyat el concurs internacional d'arquitectura European de 8 per reformar l'antic sindicat. Francisca Gual és una de les arquitectes que ha format part de l'equip guanyador. Gual diu que un dels elements clau de la rehabilitació és la connexió d'aquest bé d'interès cultural amb el poble.
Nosaltres plantejàvem una pacificació del trànsit, almenys en un petit tram d'aquesta carretera, per poder donar continuïtat amb el carrer de Guillem Timoner.
I un darrer apunt, perquè el Consell Insular i la Universitat de les Illes han digitalitzat 21 itineraris de la Serra de Tramuntana per recórrer a peu o en bicicleta. El projecte s'anomena Georrutes i s'ha presentat al Centre Vit d'Inca. Amb aquest apunt arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem amb la cultura. Avui torna a ser divendres i tornem a parlar de la renovació de la cartellera cinematogràfica, que aquesta setmana passa sobretot per una estrena que ens toca de prop. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Parlem de Mallorca Confidencial.
Yo cuido de mi familia, nena.
En verdad, simple.
Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
Aquí
no nos van a ganar.
Manda ella.
Coproducció d'aquesta casa, aquesta història d'una matriarca de la droga, que no és la Paca, però que s'hi assembla, i que és el retorn de Lolita al cinema com a gran protagonista. És la vostra si vos agraden els thrillers amb aire de cinema kinky i identificar els espais on es va rodar aquest film.
Recordad que os conocéis muchísimo.
Por Emma y Charlie.
¿Qué ha sido eso?
Amb permís de Lolita, el drama és la gran estrena del cap de setmana. Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquest film, una comèdia dramàtica que passa del conte de fades a la tragèdia negríssima i que ens interroga sobre fins a quin punt coneixem de bon de veres a la nostra parella.
El falso halo de Hitler se ha desvanecido. Mira el hombrecillo tal como es, un charlatán asesino.
Basada en fets reals, el cas Gutenberg segueix la història d'un jove alemany que va esdevenir un dels més joves opositors al nazisme durant la Segona Guerra Mundial. Veritat, valentia i el preu d'enfrontar-se a la injustícia.
Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
Guanyaré.
Cris!
Cristina, t'estàs prenent la medicació?
Òpera prima de Laura García Alonso, corredora, ens mostra què passa quan una corredora d'elit pateix un brot psicòptic i ha de deixar l'alta competició. Ens tracta la resistència emocional, els límits del cos, les relacions familiars i tot amb una debutant, Alba Sáez, en estat de gràcia.
O sea, que es verdad que estás aquí metida con mi padre. Sois trending topic los dos, ¿eh?
I atenció amb aquest, a la cara on una famosa presentadora coneix i conviu amb el seu hater de xarxes en un salt argumental que va néixer com a curtmetratge, va ser premiat amb un Goya i que protagonitzen Sonia Almarcha i Manolo Solo. I acabàvem amb la recuperació de tot un clàssic. Rec fa 25 anys i això ens permet recuperar aquest mite de l'animació en pantalla gran. Ogres verds, ases que parlen, princeses que no ho volen ser i moixets amb botes. Rec va revolucionar els contes de fades i va fer història als Òscars amb el premi al millor llargmetratge d'animació. Ara ens tornes per als cinemes.
I repassam ara quins han estat alguns dels moments més destacats de la setmana a l'informatiu matí. Acabam l'informatiu amb els sons de la setmana.
Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento: no robarás.
La legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja en els ciutadans.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
I en sos crits vaig sortir, però ja vaig veure policies.
Y va a decir cosa ha pasado.
Y por lo visto el hijo de la, bueno, de la fallecida había entrado y salido de la vivienda después de que sacaron el cuerpo de la mujer, lo metieron en la ambulancia.
He visto que había algún molt de tronc por aquí.
We know it's a difficult moment and the first thing I want to do is apologize to all the Mallorca fans.
Però ja s'ha consumat ja els descens, doncs ara el que hem de començar és a parlar del futur. Quina serà la fuga de ruta del Mallorca? La palanquera
misteriosa com una i clar, la commemoració de l'estrena musicada, del centenari de l'estrena musicada de la palanquera, era una ocasió magnífica per sortir al carrer, per sortir al carrer i cantant-la tots junts.
Són les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de divendres. El jutge de guàrdia ha decretat presó provisional i sense fiança per la dona que presumptament va matar dilluns la seva sogra al barri de Pere Garau a Palma. Li ha pres declaració via telemàtica perquè roman ingressada a l'Hospital Son Espases per prescripció psiquiàtrica.
De moment s'ha decidit que continuï allà el mòdul d'arrestats del centre hospitalari i la traslladaran a la presó de Palma quan li donin l'alta. Recordem que la principal hipòtesi és que després d'una brega la dona de 36 anys va matar la sogra. Ella assegura que va actuar en defensa pròpia, però el cos de la víctima presentava molts hematomes.
I la societat avícola Son Perot presenta un projecte per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor.
La directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Paz Andrade, recorda que el projecte haurà de complir amb la norma autonòmica del 2025.
Su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
Se situarà a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper i tindrà dues naus. La proposta arriba després que l'empresa hagi intentat posar en marxa una instal·lació similar a Sineu.
I Maó aprova una nova tarifa de l'aigua que permetrà que dos terços dels abonats paguin